els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Ens acompanya l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Anna? Com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs mira, quins tens, Anna, la matrícula oberta.
Ja és molt que ho puguem dir.
Això sí.
Sí, sí, perquè a vegades tenim la sensació que el cercle es va estrenyent i que cada vegada estàs més envoltada de positius.
Sí, sí.
En fi, Anna, parlem de mestres, no? Avui, de fet, teníem...
Avui d'una figura central a l'educació.
I a part hem fet una crida, no, Olga, que nosaltres aprofitem i animem, perquè durant el matrícula verda d'avui encara ens podeu fer arribar doncs, els vostres maldecaps si sou mestres. Eh? Si
teniu
sou mestres.
15 minuts. Bé, si voleu fer una nota de veu, també ho podeu fer. Ens podeu enviar un WhatsApp amb nota de veu o escrivint-nos al 663-99-30-62 o si ens seguiu a Twitter, al Matí Estel. Hem fet una pregunta, deia, atenció, mestres, quins són els vostres maldecaps? Aquest divendres parlem amb l'Anna Pagès, professora de Blanquerna Universitat, i deixa aquí el teu comentari. El que preguntava més això, no? En el teu dia a dia, què et preocupa més, quins són els teus maldecaps? Perquè dèiem, avui és el dia que parlarem dels mestres, donem-nos la possibilitat de que ells diguin la seva, de, bé, sabem que ara estan a classe, però la majoria, bé, tots, no? Tothom està fent classe, però la possibilitat de dir com perceben ells la seva feina i el seu dia a dia, perquè en el cas dels mestres, Anna, podríem dir que és una professió que la percepció de ser mestre que ha canviat bastant en els darrers anys.
Sí, ha canviat bastant perquè abans el mestre més aviat representava els valors d'una societat on estava molt clar com circulava el poder, qui manava, d'on venia l'autoritat, i una societat on hi havia institucions que s'aguantaven. L'escola era una d'elles. I, en canvi, avui dia les institucions s'han diluït i assistim a això que s'ha anomenat la crisi d'autoritat i ha fet que els mestres es situïn més aviat no tant com a representants d'una societat de valors, sinó com a agents de transformació i de canvi en una societat postmoderna o, com diria Bauman, líquida.
A més, tu ara parlaves d'aquesta crisi d'autoritat. Sí que, no sé, fa 40 anys, per exemple, la figura del mestre és una figura que tothom respectava, no? Era algú que havia tingut el privilegi d'estudiar i que, a més, podia i volia transmetre els seus coneixements als alumnes. Ara el coneixement està arreu, tot i que fa falta que algú t'ajudi en aquest camí d'arribar al coneixement i qui t'ajuda i una peça clau és el mestre, però sí que ha canviat, i de fet, quan hem preguntat, tenim respostes, si vols, anem fent una repassada a les respostes.
Sí.
Mira, ens ha respost la Sònia López, que diu que el seu maldecap és la falta de recursos per donar una atenció real a les necessitats de tots els alumnes. Aules massificades, poca implicació de les famílies... Podríem començar per aquí, que a més és un tema que pensàvem que cauria, no? Aquesta dificultat per poder atendre a un alumnat que pot ser divers i que, com a mínim, en tens 25 a l'aula.
Sí, la veritat és que la tendència de cara a futur és pensar en aules amb codocència, és a dir, aules, si són grans, de més de 25 alumnes, posar-hi dos mestres que puguin treballar en equip. Això és una cosa que cada vegada s'està... generalitzant més. Però és veritat que els mestres que estan sols amb ràtios elevades doncs tenen aquesta angoixa de voler arribar a tothom, cosa impossible, perquè amb ràtios elevades és impossible arribar a tothom. No? I per això es necessita una mica més de suport i sobretot un tipus de treball en equip dintre de l'aula diferent.
La teoria és meravellosa, però això a la pràctica sempre ens trobem en el mateix, no? La teoria, jo crec que els pedagogs, que els mestres, que tothom té una idea clara de com hauria de ser, però a la pràctica
sí.
Aquí hi ha un abisme.
Sí, sí. A veure, jo crec que ens hem desviat una miqueta de les coses importants en la pràctica escolar. I hauríem de diferenciar entre atenció personalitzada que estaria al nivell tècnic de com s'identifiquen necessitats educatives en tots els alumnes, no solament els que tenen necessitats educatives especials, sinó tots, i com des de la pedagogia, des de la didàctica, es respon a aquestes necessitats. Aquesta és una visió, però jo més aviat defensaria, aniria una mica més enllà de l'atenció personalitzada per parlar de la pedagogia de la persona. En la pedagogia
de la persona...
I això què
és, la pedagogia de la persona?
La pedagogia de la persona seria un enfocament més ampli, no tan centrat en les qüestions tècniques de com respondre des del currículum a les necessitats dels estudiants, que implica que tu identifiques unes necessitats i, per tant, que els alumnes tenen unes mancances, que tu pots cobrir, i pensar-ho a l'inrevés. Pensar en com descobreixes en els alumnes coses que no t'havies imaginat ni havies identificat prèviament, i això et permet reorientar la pràctica a l'aula. La paraula persona ve del grec prosopon, que significa, el prosopon era la màscara que portaven els actors en el teatre, és a dir, representava el personatge. Això pot semblar una mica estrany quan parlem de personalització o persona en el context escolar. Però una mica la idea seria que, més enllà de totes les tècniques que s'apliquen, les eines, els softwares, els innovamats, la quantitat de recursos tecnològics que s'utilitzen avui a les aules, la qüestió de qui és aquest alumne i què li interessa, sovint és una cosa a descobrir, que el mestre amb traça és capaç de fer.
Digues.
No, 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 és que, clar, estava escoltant, Anna, i realment és el que estàs explicant, no? Perquè m'imaginava l'alumne que moltes vegades sota aquesta màscara, no? O com que li que deu tenir por també, no? A mostrar potser aquestes debilitats o aquestes mancances que té, no? I això tampoc deu ser fàcil per part del mestre, no? Descobrir-ho.
Clar, és que jo crec que el mestre s'hauria de desplaçar una miqueta d'aquest rol de detector de necessitats.
Ah.
Això ho trobo bastant horrorós. I més aviat crec que el que el mestre hauria de fer és quedar una mica obert perquè els nanos el sorprenguin. I això el bon mestre sempre ho fa. En canvi, en el discurs pedagògic contemporani ens hem centrat molt en la qüestió de com donar resposta a les necessitats educatives. I això és impossible pensat en aquesta òptica. I llavors crec que no és que s'hagi d'abandonar aquesta aproximació, però sí que s'hauria de combinar amb una idea més de descobriment. En la línia del que Rousseau deia, conèixer l'infant, no? Aquest infant que et permet a tu aprendre moltes coses de com és i també et permet desmentir moltes de les hipòtesis que tu t'havies fet sobre com és aquest nen i què necessita. Llavors, per això jo parlo més de pedagogia de la persona en el sentit del descobriment, i atenció personalitzada estaria com més vinculada al currículum, és una cosa més tècnica, i a vegades estem tan centrats en la identificació i en el donar resposta a les necessitats educatives de cadascú, cosa impossible, que moltes vegades no ens adonem que ens orientem per un camí que no acaba de respondre bé a qui és aquest alumne, a qui és aquest nano, què vol, què li interessa, quines preguntes té, no? I finalment, a tot això fa referència a una dimensió transcendent en el sentit de que el nano al final no es pot reduir al conjunt de necessitats educatives que s'han identificat en relació a com treballa l'escola i que s'ha d'anar una mica més enllà. Llavors jo crec que desplaçar una miqueta el discurs pedagògic seria interessant i que el mestre amb traça és el que és capaç de fer-ho.
Mm-hmm. El que, com tu deies, en aquest camí per conèixer l'infant, m'imagino que deu fer falta tenir espai i temps. I mira, una de les respostes a la nostra pregunta via Twitter, que quin eren els mals de caps dels mestres, el neerlandès Arran ens ha respost: actualment el més difícil per mi és la documentació, programacions, adjunts, certificats, circulars, autoritzacions. Utilitzo sovint la frase: els papers no ens deixen veure els alumnes, per explicar-ho.
Aquesta frase la trobo boníssima, és genial, i crec que ens identifiquem tots amb aquesta frase. A la universitat també ens identifiquem amb aquesta frase, perquè al final s'ha instal·lat una cultura de la paperassa, de la burocràcia, de l'aplicatiu que s'ha d'omplir, i la tecnologia en això no ajuda gaire, més aviat ens fa viure en una mena de gàbia de ferro, i crec que aquest comentari del neerlandès Arran és boníssim. Llavors, com fer possible una educació que sigui més espontània, més intuïtiva, que doni força a la relació amb els infants en lloc d'insistir en la sistemàtica i en la racionalització dels processos? Que no dic que no s'hagi de fer, sinó que a vegades es converteix en una mena de malson.
Però vaja, que això no depèn tant dels mestres. Tornem una altra vegada. Moltes vegades no depèn dels mestres. És veritat que ha de tenir ganes, ha de tenir aquesta traça que tu deies, ha de ser un bon mestre, però a vegades es va trobant una sèrie de traves en el seu dia a dia.
Sí, exactament. El sistema escolar posa molta pressió en els mestres. Això és una cosa que a França, a la dècada dels 2000, van estudiar referint-se a la fòbia escolar, i és divertit que feien servir l'expressió fòbia escolar, en concret una sociòloga francesa antropòloga que es diu Annie Cordier, i ella va investigar la fòbia escolar però pensant en els mestres. És a dir, com els mestres també desenvolupaven una fòbia escolar per la pressió que rebien de totes bandes. El sistema escolar que demana planificació, la inspecció educativa, les famílies per una altra banda, i la situació dels nanos, que cada vegada realment hi ha molts nanos afectats en aquest moment per la situació en la que estem vivint, per com estan els adults, per l'ambient que viuen a casa. Llavors, al final, el mestre ha de ser una mica de tot: psicòleg, educador social, assistent social, pedagog. I hi ha un moment en què el mestre, doncs, bueno, el mestre també s'ha de poder protegir una mica.
Anna, és que moltes vegades, fins i tot, clar, aquests nens passen més temps amb els mestres, no? Que...
Desperts, per descomptat. Desperts,
sí, sí, sí,
per descomptat.
Sí. No, clar, els nens passen moltes hores.
Són referents, no? Els mestres, els propis nens, i seran el que veuen, no? I el que transmeten.
Sí, els bons mestres el que fan és anar una mica més enllà de la metodologia. Per això jo crec que no n'hi ha prou en fer servir una metodologia o aplicar-la, sinó tenir la traça suficient com per detectar en quins moments la metodologia s'ha de posar entre parèntesi, per anar directament a la relació amb l'infant.
Mm-hmm. Jo potser he tingut molta sort amb els mestres que els hi han tocat els meus fills, però sí que quan tens la reunió, aquella passada el primer trimestre, una mica com van les coses, m'ha fet la sensació que coneixien els meus fills, no et diré que a la perfecció, però que eren capaços de fer una radiografia, no només de les seves habilitats o capacitats, sinó més enllà, no? Més enllà del currículum com a persones, que els interessava. Però bé, tot i així, per exemple, una de les respostes, la Yolanda López, ens ha dit que un dels seus maldecaps és no poder atendre totes les necessitats dels alumnes per falta de recursos. Tornem sempre allà mateix, és que és com un forat negre.
Sí, i també a mi que em preocupa és la lògica de les necessitats. O sigui, des de la lògica de les necessitats, encara que et posin recursos, és impossible atendre les necessitats de tots els infants. Cal aquí un canvi de perspectiva, jo crec. Perquè a vegades no estan les necessitats, sinó les coses que en el dia a dia van passant a l'escola. I aquí els nanos es van situant de maneres molt diferents, fan les activitats de maneres diferents, a vegades hi ha sorpreses, i els bons mestres, que són en general els mestres a Catalunya, els mestres a Catalunya són una gent absolutament excel·lent, que té una gran intuïció i que moltes vegades es viuen aclaparats per la quantitat d'estratègies metodològiques que se suposa que han d'aplicar a l'aula, entre les quals hi ha això de respondre a les necessitats de tots.
Mm-hmm. Perquè m'imagino que deu ser especialment difícil, no?, trobar un equilibri entre el grup classe i les singularitats de cada alumne.
Sí, això és una cosa que els tutors dels nostres estudiants de pràctiques quan van a l'escola acostumen a dir el primer dia, no? No et dediquis tant a aquest nen perquè els altres també existeixen, no? Has d'estar amb tots. I aquí es planteja el problema de les excepcions. Perquè, és clar, sempre hi ha excepcions. I no tots els nens són iguals, ni es poden tractar de la mateixa manera. Hi ha nanos que no tenen una situació familiar que els permeti anar a l'escola en igualtat de condicions que els seus companys. I com tractar les excepcions a l'escola és un tema difícil, però els mestres segurament, amb la seva pròpia pràctica, ens donarien moltes orientacions sobre com fer això. Però hi ha la por a l'excepció, diria, en el sistema escolar català encara.
Mira, abans dèiem el nostre WhatsApp, 663-99-30-62, i ens han escrit, per exemple, diu: mals de cap, hi ha moltes necessitats educatives dins d'una aula de l'ESO. Els alumnes, i tot i que ens hem format per detectar necessitats i dissenyar els plans individualitzats, ens falta mà d'obra. O sigui, més professionals. Un altre mal de cap. Les famílies envien a la canalla més necessitats de suport emocionals a més dels acadèmics. Hi hauria d'haver dues professionals, mira el que tu deies abans, no? Coeducació, hi hauria d'haver dues professionals dins de les aules per sostenir totes les necessitats, atenció, escolta, intimitat. Els alumnes necessiten que els mirin als ulls.
Sí, és veritat. I també és veritat que els mestres necessiten un company o una companya. És a dir, que això, la idea del mestre sol en una aula, això s'acaba. Perquè és molt important poder comptar amb algú altre. I no ho veus tot de la mateixa manera. I els nens s'adrecen a uns o uns altres segons el moment i segons la dificultat que tenen a fer una activitat. Reparteix una miqueta més la responsabilitat, el compromís i també l'angoixa de la pressió. Llavors jo crec que hem d'anar cap a la codocència.
Anna Pagès, anava a dir ja bones festes, no?
Sí, sí.
Perquè l'Anna no la tinc ja...
En principi divendres vinent, no? En principi.
Bueno, us trobarem
mai
molt
se sap.
Us trobarem molt a faltar. Sempre us trobo molt a faltar.
Ai, Anna, bones festes. Que vagi molt bé.
Bones festes.
Professora...
Igualment, gràcies per tot.
Una abraçada.
Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bones festes, Anna, i moltíssimes gràcies.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.